A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Si sabessis quant temps fa que no em recordo, quantes llunes han passat pel meu davant. Solitàries he tingut a les paraules.
Se m'havia oblidat una miqueta la il·lusió que em fa compartir amb vosaltres aquest espai de músiques i de paraules que arriben no sé com als vostres mòbils, a les vostres ràdios de cotxe, a la vostra oficina o a les vostres tablets.
Perdut entre els teus records.
Us he trobat a faltar. Sí, i molt. Malauradament, aquesta pandèmia ens ha pres moltes coses. Entre d'altres, la salut. Però entre moltes altres, a nosaltres mateixos. Immersos en la incertesa i per connectats a les xarxes i desconnectats de la nostra essència, en algun racó, allà, a les profunditats del nostre ser, ser-hi, hi som. M'agradaria trobar-te, mirar-te i somriure't sense mascareta. M'agradaria mirar-te i abraçar-te, per seguir sent a l'altre costat encara després de tot. M'agradaria donar-te les gràcies per tornar a ser aquí, però sobretot per fer l'esforç de seguir volent ser-hi. I per descomptat, que m'agradaria brindar amb tu per fer un xin-xin per celebrar el premi de la primera temporada. Queda pendent. Amics i amigues, benvinguts i benvingudes. Aprofitem la màgia de la ràdio, que ens permet estar connectats en idees, en pensaments, en projectes i il·lusions. I amb el vostre permís, us acompanyo una estoneta per aquesta escletxa virtual durant un trosset de les vostres vides. Infinitament agraïda i contenta. Com ja sabeu, jo sóc Mercè Milan i sóc la vostra infermera de capçalera. I això és La ciutat que cura. El teu podcast de salut i bons hàbits que t'ajudarà a cuidar-te, a tenir criteri i a ser una mica més lliure. T'apuntes? Comencem? Vam engegar la temporada passada amb l'impuls per incorporar hàbits saludables, aprenent de les blusons o les zones més longeves del nostre planeta. I des de la naturalitat, el sentit comú i la coherència, veiem com és possible viure fins als 100 anys i mantenir una salut força envejable. Així que els qui no ho heu escoltat, la temporada anterior està esperant-vos. I ja esteu tardant perquè descobrireu tot un món de possibilitats que us animaran a ser més conscients de la vostra salut. Aquesta nova temporada, La ciutat que cura, ha crescut. Jo he crescut. I tu també has crescut. Ens han passat moltes coses, per dins i per fora, i no ens hem quedat indiferents. Per això, serà una etapa en la que parlarem de superació, de resiliències, d'autonomia i de llibertat, perquè tot plegat, amb cada podcast, recuperem una miqueta d'allò que hem perdut en aquest camí, d'allò que ens han pres en aquesta part de les nostres vides, potser, fins i tot, d'allò que ens han robat. I ben atents, ben atentes, perquè ara la ciutat que cura serà més màgica que mai, perquè compartirà experiències viscudes, persones reals i aventures de vida humana que suma, que porta, que nodreix i que ajuda a créixer. Perquè ha passat, perquè ho ha viscut i perquè ha estat de veritat. a la ciutat que cura, no vendrem fum. Per això, no serveixen receptes prefabricades o consells buits. Per això, cada podcast el fem a mida. Per això, com a infermera, faig el pla de salut per tu cada setmana. Vull que tornis. Vull que torneu a creure. Vull que torneu a confiar. Vull que torneu a somiar. Vull que torneu a fer somriure el vostre cos. Vull que torneu a veure sortir el sol i que feu tornar la vostra ànima. Connecteu amb la vida i, sobretot, vull que recupereu la vostra salut, sí, la que ens han robat, la que ens han pres i no sé si ho sabíeu, però sou conscients que ens l'han pres, oi? Siguem intel·ligents i siguem realistes. Sabem que la mascareta, la distància social i el rentat de mans són necessaris, però també sabem que això no ens salvarà la vida. La vida ens la salvarem nosaltres si ens respectem, si ens cuidem i si confiem en la resposta humana des del coneixement, que no des de la banalització, negació o minimització. Senyores, senyors, esteu convidats a recuperar el criteri. Fem que la salut sigui nostra. Va, esteu oberts a algunes idees? Recuperem l'esperit canyero de la ciutat que cura. Cal llibertat de pensament per poder gaudir d'una salut autònoma. Cal llibertat d'expressió per poder sentir-se amb permís de dir precisament com ens sentim. Clar, cal també voler sentir i voler saber, però sobretot voler estar bé, en tots els sentits. Cal responsabilitat per agafar les regnes de les nostres vides i per començar. Us animo a donar-vos d'alta, si encara no ho heu fet, a lamevasalut.cat. Ho trobareu a internet. Allà podreu accedir, a través d'una contrasenya i donar-vos d'alta amb el vostre CIP, els vostres informes, cites mèdiques, dades clíniques, de tal manera que tindreu accés a la vostra informació de salut sempre que ho necessiteu. Acostumeu-vos a descarregar les vostres analítiques, a visualitzar els informes o les proves diagnòstiques, a llegir-los en calma, a entendre'ls, a saber quina és la pregunta que fareu quan visiteu el vostre metge i a saber quina és la vostra agenda mèdica o el nom de l'especialista. Això sí, lamevasalut.cat arriba fins on arriba. La resta l'hauràs de fer tu. T'agradaria saber com s'ho han fet a Dinamarca per viure la crisi amb una actitud positiva? Vinga, som-hi! Això sí, avui amb la companyia de l'Anna Mirabete, psicòloga i màster en sexologia i salut clínica, que avui s'estrena, a més, amb la nova secció de la ciutat que cura. Seguint el fil dels nostres investigadors de les Blusons, Remar Sutton, orador i investigador de l'equip de les Zones Blaves, sembla ser que porta vivint a Dinamarca des de fa 17 anys. I he trobat en un dels seus articles que fa la següent afirmació. Diu, ho direm en castellà, venga va. Si quieres ser feliz, vivir mucho y mantenerte saludable, este país es un buen lugar para estar. Dinamarca termina cerca de la cima en la mayoría de las categorías de calidad de vida. Y si eres danés mayor de 65 años, estás viviendo en el lugar más feliz del mundo. Toma ya. Bé, doncs, no és el nostre cas, el tema dels 65 anys en aquests moments, però potser cal que ens ho plantegem. Què ha passat a Dinamarca que no hagi passat aquí? Diuen que a principis d'agost del 2020, Dinamarca tenia una sisena part dels casos que els Estats Units tenia per cada 100.000 habitants en relació a la Covid. Van ser dels primers països en tornar a obrir les escoles a la primavera amb mesures especials per a garantir classes petites, distanciament físic i instrucció a l'aire lliure. van crear polítiques uniformes perquè totes les escoles a nivell nacional fossin implacables i les seves polítiques i la seva assistència financera per totes les escoles arribés a tothom i funcionés tal com està funcionant ara. A Dinamarca s'ha pogut mantenir una sensació de civilització positiva a través de tot aquest bloqueig i estrès econòmic i emocional. Però com ho han fet? Bé, aquest senyor, el Remar Satan, ens diu, per avançat, que no hi ha una fórmula màgica en aquesta història, però sí que hi ha una cosa òbvia. I és que el que ha funcionat no és un decret científic, no és una història que es pugui mesurar, perquè estem parlant d'actituds de persones. El resultat final ha estat que el govern va reaccionar ràpidament, amb una sola veu, al Covid-19. Això sembla molt obvi i sembla molt fàcil. Però clar, què passa? Dinamarca té almenys 10 partits polítics actius, des de partidaris de la monarquia danesa fins comunistes que van cap al Parlament. A més, la reina també va fer el seu discurs, però no va ser com el nostre. En canvi, malgrat les diferències i que molts dels danesos són republicans, van tractar l'amenaça del virus amb una serietat tremenda. Des del primer dia, 10 parts diferents del govern es van unir per crear un pla únic i després recolzar-lo amb una sola veu. La clau van ser les dues Cs: compromís i consens. Aquest factor darrer és la clau per l'estabilitat de la psique danesa, igual que aquí. Què passa? Que els danesos tenen una confiança innata en les persones que dirigeixen el seu govern. Clar, això aquí no ho tenim. La diversitat d'opinions, la diversitat de criteris, la sensació de sentir-nos desprotegits ha generat incertesa, ha generat pors i no ha creat unes polítiques clares. D'aquesta manera és difícil que puguem sentir-nos acollits o protegits per al sistema, govern, estat, posem-li el nom que vulgueu. La majoria dels danesos van aprendre aquesta lliçó, per osmosis, de confiar en el seu estat quan eren petits. Però no ho van aprendre del govern, sinó del que rebien de la gent adulta amb la qui vivien. Això, estan acostumats a sentir-ho, una única veu, confiança i un sentiment de compromís per un bé comunitari, ho han integrat des de petits. Claretat i unitat són possibles, fins i tot en una societat complexa, tot i que malauradament aquí no ha estat així. Per altra banda, hi ha la tendència a pensar que el sistema, l'estat o govern ens resoldrà o ens solucionarà o ens donarà respostes i així tenir excusa per fugir de l'autoresponsabilitat. No podem dependre que algú ens solucioni la vida. Cal que la part que ens correspon l'assumim i la portem a terme. Això sí, com sempre, des del coneixement. No des d'una base científica, però sí des del coneixement. Cal que aprenguem i recordem que el nostre cos té capacitats autorreguladores i mecanismes compensatoris que ens ajuden a adaptar-nos a les situacions. Malauradament, l'adaptació a aquesta pandèmia ens ha suposat un estat d'alerta permanent que ha fet que no ens relaxem, que ens costi desconnectar i que la incertesa ens condicioni els moviments de llibertat. Què podem fer per conviure amb un estat de vigilància atípic i gaudir alhora d'una salut òptima? Anem a les recomanacions de la setmana amb l'Anna Mirabete. Anna, què tal? Benvinguda.
Hola, Mercè, què tal?
Contentíssima de tenir la teva col·laboració en el nostre programa com a psicòloga i més tard, com ja veuran els nostres oients, com a sexòloga clínica. En aquest cas, sí que ens agradaria compartir les teves opinions en quant a la convivència, en quant a l'actitud o el que tu en penses que ens pot anar bé, no?, per gaudir d'aquesta salut compaginada amb aquest estat d'incertesa i d'alerta.
Bueno, Jo crec que el primer que tot és la tendència a adaptar-nos a la nova situació, no? És cert que venim d'un moment on la por, la tensió, la ràbia, la frustració, emocions més aviat negatives han estat molt presents a la nostra vida. I, com tu deies, un estat doncs, que no es preocupa o que no ens genera confiança crea una sensació de desprotecció, de por i d'hostilitat a vegades també. Llavors, és important doncs, prendre consciència i adaptar-nos, no?, a la nova situació. Llavors, crec que, per exemple, amb el tema dels afectes, que és algo que m'agradaria parlar avui, que és algo que ha canviat molt. La manera que tenim de relacionar-nos, quan parlo d'afectes em refereixo a els vincles, al carinyo, al respecte, a donar amor a les persones, no?
O simplement a la forma de compartir també, no? Que teníem, que hem integrat l'ús de la mascareta i la distància social i no ens hem adonat del que hem anat deixant enrere o del que estem obviant per mantenir-ho, potser.
Exacte. Llavors, hem de trobar altres maneres de manifestar aquest afecte perquè amb l'ús de la mascareta doncs, sembla que han perdut part, no?, dels gestos, de l'expressió facial. Llavors, bueno, una manera podria ser, per exemple, a través de la paraula, no?, recuperar altres sentits per a mostrar aquest afecte, a través d'algun regal, a través d'algun gest, buscar la manera d'expressar aquest afecte mitjançant bueno, la nova situació en la que estem ara.
Sí, és cert que potser no donem importància a la comunicació escrita o a la comunicació que podria ser visual, no? El deixar una nota, el dir unes paraules. Jo avui he rebut un missatge, no?, en el que sí que rebia un reconeixement d'un amic amb el que havia treballat i la veritat és que el sol fet d'escoltar o de llegir aquestes paraules ja t'aporta una manifestació d'afectivitat d'aquella persona cap a tu, no? I és, ostres, no ens veiem, però realment aquesta valoració la rebo amb molt de carinyo i amb molt d'afecte. I el fet de també potser ensenyar als nens a expressar-se d'altres maneres és important per ells, penso. Què en dius?
A què et refereixes? A que els adults també ensenyin als pares, sí, als nens a manifestar aquest afecte, no?
Sí, perquè jo penso que tots els inputs que estem donant als nens ara són negatius. És no facis això, no pots fer allò, no pots... No. Tot sí. És constant. I la veritat és que s'estan adaptant molt bé, però també em preocupa quines conseqüències tindrà amb la seva manifestació posterior d'aquesta afectivitat. I com tu dius, per no obviar-la, potser hauríem de posar una miqueta més d'atenció amb altres eines que els hi permeti expressar, no?, aquest afecte.
Exacte. El que tu estaves dient és cert, no? L'efecte que té és estar tota l'estona prohibint, dient això no es fa, posant límits, no? Aquí hi ha una pèrdua de llibertat, que al principi del podcast ho estaves dient, no? Llavors, clar, hem de començar els pares per ser conscients d'això i per després donar exemple als fills, però primer s'ha de començar per un mateix, no?
Clar, exacte, al que anem al programa, perquè si d'alguna manera no som conscients de com ens està afectant aquesta nova realitat i aquesta adaptació amb aquesta situació, tampoc podem posar-hi remei.
Exacte.
Seguim amb això. Primer de tot, com ha dit molt bé l'Anna, ser conscients i ser conscients de que l'afectivitat ha de ser expressada i de que és necessària com a vitamina fonamental, més que cap, perquè les nostres defenses i el nostre estat emocional estigui en bones condicions. Pensa què t'afecta a tu de tot això. Quina emoció hi ha al darrere del teu estrès o preocupació? Prova d'escoltar-te. Quins canvis són els que t'està costant acceptar? I com es manifesta el teu cos amb aquests canvis? Tens tensió muscular? Dificultat per dormir des del confinament o en algun moment puntual de tot aquest procés? Canvis en els hàbits alimentaris o en el procés digestiu? Molèsties, cefalees, nerviosisme... El que està clar és que durant el 2020 el teu cos no s'ha quedat indiferent. Fins i tot pot ser que hagi estat un canvi positiu. Però cal que paris i t'escoltis. Parlem de desconnexió?
Si sabessis quant temps fa que no...
I en aquesta desconnexió vull preguntar-te, quin ha estat l'efecte dels mitjans sobre el teu pensament? Quin ha estat l'impacte dels missatges socials sobre la teva vida? Com t'ho has fet per fugir de la negativitat, la por, Antena 3, La Sexta i el catastrofisme? Anem a fer un recull de conductes generadores de salut o potser uns consells molt breus. Anna, m'ajudes?
I tant.
Per exemple, els que esteu més preocupats perquè teniu algun factor de risc, com ara la hipertensió, l'Anna té un consell molt clar, jo crec. Quin consell ens diries?
No mirar la tele.
Correcte, correcte. Per exemple, els que teniu obesitat, també tenim un consell molt, molt interessant per vosaltres.
No mirar la tele.
Correcte. Veig que l'Anna ha sigut molt concreta a l'hora de fer consells. Per exemple, si el teu factor de risc és que tens problemes respiratoris o una cardiopatia, quin seria el consell?
No mirar la tele.
I us ha quedat clar, tenint factors de risc o no tenint factors de risc, el consell bàsic, fonamental, per sobreviure, per tirar endavant i per ser forts és no mireu...
La tele.
Sisplau. Ni la tele, ni les cadenes de què et diria jo? Bueno, el que puguis trobar, tot serà no miris la tele, no et connectis a les xarxes. Seguim amb aquests consells i amb molts més.
M'està destrossant. Si sabessis...
Per si us ha quedat clar, és important nutrir-nos d'imatges, de paraules, de pensaments que sumin i cuidar-nos. Vinga, va, fem un repàs i aprofitem per incloure alguna activitat d'aquest llistat que ara us diré perquè pugui ser una prioritat a la teva agenda. Ah, si no vas escoltar el podcast Rituals de Salut de la temporada passada, dedica-li una estona i aprofita per integrar el quadern de salut a la teva vida. Allà t'explico com aprendre a observar-te, escriure què vols millorar de tu, què vols resoldre, i t'animo a posar fil a l'agulla per si no ho vas fer llavors, ara pot ser un bon moment. Què tal anotar cada dia allò que no t'agrada de tu? De com funciones o què vols canviar o de com et sents i posar-hi atenció. T'ajudo a buscar solucions? Ja per començar, et dono les bàsiques per aquesta tardor-hivern. I això és millor que la nova temporada del Corte Inglés. Sobretot, que no et faltin hores de sol, de llum d'exterior. Augmenta la teva vitamina D i fuig dels fluorescents i de la hibernació amb llum artificial. Alimenta't de sol i regula els teus ritmes circadians. Han sortit uns estudis en els que s'ha demostrat que la deficiència de vitamina D podia empitjorar els casos amb una Covid greu. Per tant, si tenim uns nivells de vitamina D, estarem més protegits i tindrem menys risc d'empitjorament. Respira natura. Busca parc. Busca platja i passeja sota els arbres o la vora del mar. Queda molta tardor i cels bonics per fer-ho. Inclou el verd a la teva roba, el verd de bosc i arbres a la teva respiració. Inclou la natura al teu organisme. Dorm el que necessitis i busca maneres de fer per tenir un son reparador. Si no te'n surts, pregunta com fer per canviar-ho, però és molt i molt important per mantenir el sistema immunològic a punt. Defenses amunt. Vigila el teu estrès físic, mental i emocional, i tot anirà bé. El sistema de defenses està directament relacionat amb el nostre grau d'estrès, ja que si es manté un grau elevat durant molt de temps, pot baixar en picat. Per tant, el teu benestar emocional compta, i molt. I d'això vull que ens en parli l'Anna d'aquí uns moments. Però, per si necessites ajuda per les teves defenses, inclou la vitamina C de 500 mg o 1.000 mg si no tens cap contraindicació en la teva rutina. Inclou-la pel dematí, abans d'esmorzar. Suma-li un comprimit de bolet de la longevitat i la llarga vida, el reishi. O potser pots afegir unes gotes de tintura d'equinàcia, la planta que protegeix i cuida el sistema respiratori, en gotes, perquè és més efectiva. Si vols, pots incloure algun suplement a base d'immunoglucans per reforçar encara més. Amb això i uns àpats saludables estaràs a punt per tenir un plus d'escut per protegir el teu organisme. Ara bé, el més important de tot, el teu benestar emocional. Allibera tensió, recupera el control i deixa anar les pors. I si no saps què et fa sentir insegur, inestable o intranquil o intranquil·la, demana ajuda, si us plau, i busca el professional més adient per trobar solució, eines o recursos per millorar el teu afrontament i veure sortides, perquè sortides sempre n'hi ha. Anna, parlem d'aquest benestar emocional?
I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner light, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface.
Anna, tot i que ja n'hem parlat una miqueta fent la introducció, sí que m'agradaria que ens expliquessis què ens ha passat, no? Per què realment no estem connectats amb aquest benestar i per què ens hem desconnectat?
Bueno, Mercè, t'he de dir que no tinc la resposta en això.
Ja ho sé, mai tens respostes, perquè l'Anna és una psicòloga molt intel·ligent i mai dona consells gratuïtament. Sinó el que fa és que et preguntis, que pensis i que t'atrenquis el cap perquè tu mateix trobis la teva resposta. I és que és del club. Teniu la psicòloga i la infermera que farà que penseu, que tingueu criteri i que trobeu les vostres respostes. Ara estareu distrets. Som-hi.
Bueno, jo volia parlar de la tecnologia, que abans hem parlat de la televisió i hem dit de no mirar la tele. I la tecnologia és una eina que ens ha permès durant el confinament connectar amb altres persones i d'alguna manera doncs, l'afecte que parlàvem abans, mostrar-lo a través de les paraules o a través de les videotrucades, bueno, online, una altra manera. Per una banda, la tecnologia té aquest bonus i pot ser algo enriquidor i que ens ajudi, però per altra banda es pot convertir en algo negatiu. En quin sentit? Doncs que la tecnologia pot ser algo que al final ens evadeixi de nosaltres mateixos. Llavors podem entrar en una roda un tant obsessiva i evitativa d'un mateix, on constantment rebem uns estímuls molt, molt forts, no? Perquè les xarxes socials, tant Facebook, Instagram, rebem estímuls acostumen a ser de manera molt caòtica, molt desordenada, informació a tutiplen i sobretot notícies negatives, no? Rebem titulars, no sé qui ha mort a no sé quantos, una dona assassinada, llavors rebem aquests estímuls, només passar a baixar el Facebook, per exemple, o l'Instagram, i allò té un efecte a les nostres emocions, al nostre cos, a la nostra ment, no? Llavors, hem d'anar en compte perquè ara hi ha hagut un augment en l'ús de la tecnologia, perquè com, bueno, no podem tenir o s'està intentant no fer reunions amb tantes persones, l'aïllament, doncs està havent un augment de l'ús de les tecnologies, però hem d'anar en compte de no caure en aquesta trampa, perquè llavors ja sí que perdem tota la llibertat i una que és de les més importants, que és la llibertat de pensament, no?
Sí, per descomptat, i ja no només això que dius tu, que és evident i és importantíssim, sinó el fet del circuit de dopamina i addicció que alimenten els likes, no? Uh-huh. Ja t'han estudiat i t'han conegut, però en el que tots hi hem caigut. Jo l'altre dia vaig veure un post d'un Instagram que em va fer que pensar i realment jo ja fa temps que d'alguna manera no necessito publicar o penjar, però perquè em genera una incomoditat i no sabia ben bé el per què. En aquest post, aquesta nutricionista deia que deixava de publicar per no alimentar el senyor Instagram i que passava a escriure articles de contingut en el seu blog, cosa que em va semblar perfecta. Però, clar, aquest circuit d'un like que genera benestar, que genera una recompensa, torna a generar ganes de tornar a mirar, ganes d'estar pendents, de fer una revisió ràpida, en el moment en què potser, si no tinguessis això, obriries un llibre o llegiries una revista o podries llegir un conte al teu fill.
Exacte.
Clar, aquí hi ha aquesta doble lectura. Primera, de l'addicció falsa a una recompensa que no existeix o que és extremadament superficial. I segona, que mentre estem pendents d'alimentar aquest circuit, ens estem allunyant de connectar amb nosaltres i amb el nostre cos. I aquí sí que l'Anna és experta, ja no tant com a sexòloga, com a psicòloga, en propiciar aquest contacte a través del plaer, a través dels sentits, al cos. Clar, de vegades pensem que un psicòleg no és el que necessitem, i pot ser possible perquè no tenim un problema mental o no tenim dificultats per gestionar alguna cosa. Però sí que no tenim eines per poder sortir d'aquell bucle de pensament, d'aquella situació d'estrès, i en canvi, en el moment en què comences a practicar o a posar en pràctica alguna eina que treballa el cos, tot això canvia. Què ens pots dir, Anna?
En relació al treball corporal?
En relació a tot el que tu saps de com gaudir a través del cos i com aprofitar aquesta connexió del cos per desconnectar l'estrès.
Vale, aquí podríem parlar de sexualitat.
Per exemple?
Clar, jo avui volia parlar sobre sexualitat, però també volia posar com una llança, no? de que quan últimament també a les xarxes socials es parla molt de sexualitat d'una manera molt enfocada a la pròpia relació sexual. Val? Llavors, jo crec que és important, primer que tot, conceptualitzar que la sexualitat no és només una relació sexual, sinó que estem parlant des d'una mirada amb l'altra persona, una carícia, una paraula, el nostre erotisme, una fantasia. Estem parlant d'un terme que és molt més ampli i que també té a veure, per exemple, i on entren també en joc els afectes, que era el que parlàvem al començament.
Clar, imagineu aquesta amplitud d'aquest concepte de sexualitat, imagineu si és ample realment, sense banalitzar la sexualitat, que precisament és per aquest motiu pel qual he decidit que l'Anna pugui formar part d'una secció de la Ciutat que Cura, perquè potser cal fer neteja, però cal no perdre's una part que l'ésser humà té precisament per gaudir i que en aquests moments necessitem tant i tant poder connectar amb tot el que comporta el sentit ampli. I no és suficient en resumir amb quatre consells bàsics, sinó és una nova manera d'entendre que sempre hi ha estat i que moltes persones hi han arribat per elles mateixes, però que no és la part que comuniquem externament, no és la part que tothom explica, i en canvi és la part que tothom té malament. És així? Què et sembla, Anna?
Sí.
Clar, aquí sí que tenim dies i dies i xerrades per fer. Però en relació al que parlàvem inicialment de com desfer aquest estat d'alerta a través de la connexió amb el cos, sí que us vull convidar a que proveu una mica totes aquestes eines que ara l'Anna ens explica, no? Digues, Anna, digue'ns algun, només algun dels teus secrets.
Bueno, és molt important que aprenguem a que si realment volem buscar o volem trobar aquesta connexió amb l'altra persona, ja sigui en l'àmbit sexual o a l'àmbit dels afectes, que primer que tot deixem anar una mica el que és la part més racional o la part més mental. Llavors, per a connectar amb el cos necessitem estar presents i necessitem estar la nostra atenció plenament amb el que som nosaltres mateixos i amb l'altra persona. Llavors, si nosaltres estem abraçats a la nostra parella i estem pensant en què hem de fer el sopar o hem d'anar a comprar tomàques o cebes, no estem allí. No estem en connexió amb el nostre cos.
Cert.
El nostre cap està a un altre lloc, amb la qual cosa estarem mig connectats, però no estarem connectats plenament, llavors no ho gaudirem de la mateixa manera.
Sí, això és una realitat, però la meva pregunta és, com fas tornar el teu cap al teu cos? Com fas que la teva ment pugui arribar a centrar-se en els sentits corporals, en les sensacions corporals, en aquest sentir? Potser la dansa pot ser una opció. Potser la respiració podria ser una opció. No sé.
Sí, hi ha molts mètodes per estar en connexió amb el teu propi cos i per acallar una mica la ment, no? I per tenir l'atenció plena. Però al final també pot ser que alguna cosa que ens estigui doncs, molestant a nivell mental tingui a veure algun malestar més intrínsec i més profund que necessiti algun tipus de suport professional. Llavors hauríem de veure cas a cas que és aquest pensament i com interromp. No és el mateix que estiguis pensant en doncs anar a comprar tomàquets i cebes en què hi hagi un pensament que t'estigui dient no et sortirà bé, acabarà, o sigui, sortirà, la situació serà fatal, doncs és molt diferent. Llavors allí hi ha una inseguretat, un pànic, no?, davant aquella situació.
Sí, i la dificultat real que té la majoria de la gent és precisament apagar aquesta ràdio per poder sentir, perquè no ens han ensenyat que connectar amb el cos d'alguna manera, o bé sigui fent exercici, o bé sigui fent meditació, mindfulness, o anant a caminar, o anant a treure el gos, connectar amb els sentits i amb l'entorn és el remei més ràpid perquè la ment no envaeixi el teu equilibri intern. I en això sí que l'Anna és especialista perquè ho té com a integrat, no? I llavors és quan et convida a sopar en un restaurant especial que diu, no et preocupis, anem al restaurant d'un amic, per exemple. I de sobte proves un menjar cuinat de forma exquisita, amb una atenció delicadíssima, que et transporta a un altre món de sensacions. I aquells pensaments que et preocupaven acaben desapareixent. Curiosament, aquest restaurant es diu L'Alquimista i el tenim a Reus. I no us perdeu els pròxims programes perquè tindrem el xef de L'Alquimista aquí. I hi ha tant i tant que ens ha de compartir que l'Anna és tot un baúl de tresors, de descobriments per connectar precisament amb aquest cos, amb aquestes sensacions. Anna, moltes gràcies per l'aportació d'avui, que ens queda curta, però per sort et tindrem aquí molt sovint perquè ens puguis ajudar a connectar amb tot això i a parlar-nos del plaer.
A tu, Mercè, moltes gràcies per invitar-me. Ens anirem veient.
Ens anirem veient i ens anirem escoltant i anirem aprenent.
Això mateix.
He estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar. Les terrasses seran plenes.
No deixeu que el corrent us endugui i la situació us faci esmes. Programeu activitats que us omplin. Podeu incloure alguna de les recomanacions per fer salut de les que hem comentat abans en el vostre dia a dia o al cap de setmana. Si voleu inspiració, podeu llegir aquests llibres. Què fa la gent exitosa abans de l'esmorzar? O què fa la gent exitosa en el seu temps lliure? De Laura Vanderkam. I mai més tindreu excusa per no prioritzar-vos dintre la vostra agenda. Decreta benestar per tu i cancela sentències. Però no cancel·lis la teva vida.
Sonarà.
Prova tu mateix a identificar què et molesta i què no vols per tornar al teu punt d'homeostasi i equilibri. I prova a dir-te com tu canceles la por dispersada sobre els teus pensaments, el teu cos i la teva ànima. Allibera els pensaments que limiten la teva llibertat i la teva confiança sobre el teu cos i els mecanismes de la seva autorregulació. Decreta nuls tots els inputs d'estrès viscuts sobre la teva salut a causa de la pandèmia en el teu cos.
Escalarem les muntanyes més altes i baixarem fins a...
Sent que recuperes el control, la teva força i la connexió amb tu i el teu cos. Sent que la teva salut és teva.
Confinarem tot allò que ens ensorri quan avancem plegats.
I avui, agraïts de tornar a estar gravant en directe Una ciutat que cura més, agraïts de tenir a l'equip de Ràdio Ciutat que ens facilita que això sigui possible, el Toni García, i agraïts que l'Anna ens ajudi en aquestes intervencions noves de les que aprendrem moltes coses. Us espero la propera setmana a la nova ciutat que cura.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.